Doncs bon dia, Sílvia. Així és, encetem una nova secció. Cada 15 dies ens visita la Roser Ferrer en aquesta secció del Cuida't. Què tal? Molt bon dia, Roser.
Molt bon dia, Raimon. Molt bé.
En els darrers lliuraments d'aquesta secció, al Penedès en Xarxa hem parlat de gestió emocional. Avui continuarem parlant de gestió emocional. És un ampli camp, un univers amplíssim,
I tant.
però de manera específica del llenguatge corporal i de les emocions estancades.
Sí, exacte. Avui parlarem que el cos expressa el que la boca calla.
Caram!
M'encanta aquesta
El nostre cos
expressió.
parla per nosaltres quan a vegades no li podem posar paraules, no?, als nostres sentiments o estats d'ànim.
Exacte, sobretot el tema té a veure amb transitar les emocions, totes, no només les bones, no? Sinó que si em sento enrabiada o encolerada, doncs també poder en aquell moment mostrar el meu enfado o la meva ràbia o la meva tristesa, no? Perquè moltes vegades quan en alguna situació tenim ganes de plorar, hem après a no fer-ho, no? A guardar-ho i en tot cas ja ploraré després o no ploraré i allò s'ha quedat estancat, no? I com vaig dir a l'inici d'aquesta sèrie de gestió emocional, doncs vaig parlar que les emocions són com els aliments, s'han d'ingerir, digerir i eliminar. Clar, en el cas de que no ho fem, en el cas de que no transitem totes les emocions, aquestes s'estanquen. I al igual que el menjar, si no l'eliminéssim, doncs podriria el cos i ens acabaria fent mal. Doncs
Per
les
tant, seria
emocions...
un concepte, el d'emocions estancades, equivalent a emocions reprimides.
Sí, ho podem dir de diverses maneres, bloquejades també, no? O a vegades tenim un disgust i aquest disgust doncs no l'atenem. Clar, és difícil perquè, com deia també al principi d'aquesta sèrie com de capítols, no?, de gestions emocionals, aprenem a buscar distreure'ns i a no atendre això. Clar, per atendre certes emocions ens hem d'obrir a noves comprensions, ens hem d'obrir a altres maneres de funcionar, perquè al final el que volem és acceptar. I acceptar és algo difícil, no? És algo difícil d'acceptar algo que no m'agrada. Però clar, mantenir-ho allà estancat, això al final va creant mal. Aleshores, el que diré avui no és cap veritat absoluta, sinó que el que vull obrir és un espai d'autoqüestionament, perquè penso que cada persona és única, no? Llavors, jo entenc que el cos és savi i els seus símptomes tenen a veure amb una intenció com d'autoregular-se, d'autosanar-se, una intenció d'expressar que algo no està bé. I el simple fet de comprendre, poder veure-ho, ja això ens ajuda a alliberar, sobretot, no? Basant-me en, per exemple, amb el doctor Hammer, que era, perquè fa poc va morir, era un doctor alemany que el seu fill va morir de càncer. Bueno, ara el motiu de la mort del seu fill no estic segura, però sobre els 17 anys o 18 anys el seu fill va morir. I el doctor, uns anys després, va agafar un càncer de testicles. I aleshores, com que ja era una persona així, pues buscadora i una persona que s'autoqüestionava tot, va obrir la possibilitat de quina relació tenia aquest càncer seu de testicles amb la mort del seu fill. I a partir d'aquí ell va començar a investigar i bueno, amb els anys va treure el que es diu la nova medicina germànica del doctor Hammer. Bueno, aquest home ha estat perseguit, se l'ha volgut callar, però té casos espectacular sobre codis de cos, no? O sigui, codis de llenguatge de cos, o sigui, hi ha moltíssima informació. Aquesta és una part, o sigui, hi ha els codis del doctor Hammer, després jo també em baso en Eric Rolf, que té un llibre molt xulo que es diu La medicina de l'alma, i aquest llibre també ens parla una mica doncs, de cada part corporal, a quina emoció pot tenir relació. Com us he dit al principi, no? Jo crec que no són veritats absolutes, però sí que està bé a vegades, pues, per exemple, tinc dolor de genoll. Vinga, vaig a veure el genoll amb què té a veure, no? I a partir d'aquí qüestiona. Cada persona és única. Llavors, hi ha una altra part important envers el llenguatge corporal. És Una investigació que va fer el doctor, bueno, biòleg, investigador i mestre, Bruce Lipton, i ell va investigar sobre la epigenètica, perquè ell va estudiar amb gran detall els mecanismes dels quals les cèl·lules reben i processen informació. I els resultats de la seva investigació en el camp de la genètica van canviar radicalment el nostre enteniment sobre la vida mateixa, perquè ens van mostrar de forma contundent i científica que els gens i l'ADN no controlen la nostra biologia, demostrant que el veritable control i destí d'aquesta depèn de les senyals externes del medi ambient, incloent l'energia dels nostres pensaments, per exemple, no? Ell va fer investigació sobre les cèl·lules mare i va poder veure com aquestes cèl·lules canviaven, però en relació al seu entorn. I per això li diu epigenètica, no? Perquè a vegades, ah, això és genètic. Sí, una cosa és que tu tinguis una predisposició amb aquella genètica que ja tens, no? Que arrossegues. I l'altra és que, per exemple, tinguis un terreny àcid. Què vol dir un terreny àcid? És a dir, la sang té un pH de 7,4. pH vol dir potencial d'hidrogenions en bioquímica, que és l'estabilitat bioquímica que tenen tots els teixits del nostre cos. I està dissenyat per funcionar en el pH 7,4, excepte l'estómac, que té un pH àcid de 3. Llavors, si jo menjo aliments acidificants o l'estrès també acidifica, això fa que el meu terreny, allà on haurien de funcionar els meus teixits, aquests canvien, perquè no poden funcionar bé, perquè no tenen una bona bioquímica. Clar, si això a sobre li ajunto gens, tinc una predisposició genètica de malalties, no em cuido bé, no gestiono bé l'estrès, i a sobre tinc un conflicte emocional, això són sumes que ens predisposen a patir certes malalties.
Fins al punt de provocar canvis genètics, és a dir, fins al punt d'alterar aquesta predisposició inicial que comentaves,
Sí,
biològica.
clar, tu alteres el gen, depèn del seu entorn. El gen es veu que s'altera segons el teu entorn. Ell té un llibre molt interessant que es diu La biologia de la creença, del Bruce Lipton, i parla més sobre això, no? Llavors, hi ha un altre estudi que relaciona, per exemple, el càncer de còlon amb grans decepcions, amb persones que han patit estafes, enganys, i emocionalment, si això són estudis que han fet metges.
I específicament el de colon.
Sí, o sigui, pensant en grans decepcions, persones que han patit grans decepcions, s'ha vist que més o menys uns 5 anys després han pogut trobar aquest paral·lelisme.
Però això no vol dir, doncs, que tothom que tingui càncer de colon ho és
No,
com a efecte d'haver tingut
no.
una decepció.
En absolut. Per això al principi deia que no és cap veritat absoluta, sinó que està bé l'autoqüestionament, no? Això és un estudi que es va fer i van poder determinar això, no? Que hi havia diversos d'aquests patrons. Però clar, recordem també que hi ha la predisposició genètica, si hi ha un terreny àcid, o sigui, són molts factors, moltes causes, no? Que poden arribar a un punt. El tema està. Tu pots tenir una decepció, però tu pots gestionar-la bé, aquesta decepció. Pots, el que et dic, transitar-la. En el moment en què tu la transites, ja d'alguna manera t'alliberes i allò no està estancat, no està bloquejat. Aquesta és la part important a tenir en compte, no? Llavors, per exemple, el nostre pulmó té a veure molt amb totes les emocions relacionades amb tristesa estancada. El nostre ronyó té molt a veure amb emocions de por estancada. Clar, por n'hi ha molta actualment. L'estrès ve a ser una por a no arribar, per exemple, no? A no arribar a entregar això, a no arribar a fer l'altre. Les tensions del dia a dia són pors, no? Tot això, si no es transita, es queda allà estancat. També la indecisió té molt a veure amb que l'energia de ronyó està estancada. Perquè això també pot ser una mica de doble direcció, no? Després tenim, per exemple, el fetge, que sí que el sabem tots, que té a veure amb les emocions més de ràbia. Ràbia. El cor està molt relacionat amb un conflicte amb el que és meu i el que em vulguin prendre o amb la propietat, amb el fet de tenir. És curiós, no? El cor té a veure amb si et prenen lo teu o la por a que et prenguin lo teu, també.
Si pateixes, per tant, algun tipus de
És
violència
qüestió de
cardíaca.
preguntar-s'ho, sí, és qüestió de preguntar-s'ho, no? Per exemple, els problemes de peus, siguin el que siguin, no? És bo preguntar-se si estic en la direcció adequada, si estic caminant, no?, per la vida amb el que amb el camí que jo vull, amb aquella direcció adequada. Els genolls tenen molt a veure amb l'autoritat, amb la meva relació amb l'autoritat, amb com em relaciono amb l'autoritat, no? La primera autoritat quan som petits són els pares, per exemple, els mestres. I després hi ha algo important també a tenir en compte i és que el nostre cos, o sigui, el cantó dret és el cantó masculí i el cantó esquerre és el cantó femení. Què vol dir això? El cantó dret, tot el que ens passi més en el lateral dret, té a veure amb acció, amb control, amb anàlisis i té a veure amb tota la part masculina de la nostra vida, o sigui, tots els homes de la nostra vida, sigui tant parella, sigui pares, sigui germans, sigui fills masculins. I, en canvi, el cantó dret té a veure més, és un cantó més emocional, més receptiu, més intuïtiu, i té a
Cantó esquerre
veure...
seria en tot
Ai,
cas,
perdó, el
sí?
cantó esquerre, sí, que ara m'he equivocat. Doncs el cantó esquerre té a veure amb aquesta part més receptiva, més femenina, més intuïtiva i amb les dones de la nostra vida, sigui pues, parella, mare, germanes, filles, amigues, o sigui, també això està bé quan ve una persona, jo per exemple, al treballar-ho des dels peus, des de la reflexoteràpia podal, també depèn com està cada òrgan, podem veure quina emoció hi pot haver allà estancada. Si ha tingut un accident i s'ha fet mal al ronyó, bueno, aquí ja no té res a veure, no? Estem parlant de malalties com que venen de dins cap a fora, no de contusions o accidents, sinó que parlem més de dins.
Per tant, per tot això, el fil conductor és la importància de detectar aquestes emocions estancades.
Sí, perquè si estan en el cos, si el cos ens està parlant, vol dir que no hem pres consciència d'alguna cosa. Llavors és interessant, no? Un mateix costa. Vull dir, jo fins i tot per mi mateixa, doncs a vegades davant d'un dolor, jo mateixa no sóc capaç de veure-ho, no? I està molt bé en aquest cas, doncs, acompanyar, rebre l'acompanyament d'algú que et pugui guiar, perquè té a veure amb no ser conscient o no voler veure segons quines situacions, no? Per exemple, és que hem après també, jo ho veig això en el dia a dia, per exemple, evitar conflictes externs, allò per no tenir conflictes amb persones properes, els evitem, però al final això acaba generant conflictes interns, no? A l'establir límits, la pell, per exemple, ens parla de si tinc ben establerts els límits entre jo i el món. Si sé posar límits, o per exemple, em sento de seguida que o abusen de mi, o jo em deixo, per exemple. Llavors la pell ens pot parlar d'aquests límits, del saber posar límits a la vida, per exemple, dir que no, o dir, escolta, això no m'agrada, però a vegades ens costa, no? Perquè tenim molt el sentit de, i què diran? I què pensaran? Bueno, i jo, què penso? I jo, què em dic? Perquè amb qui he de viure 24 hores és amb mi mateixa, no? Llavors, jo crec que és important parlar, és important expressar, és important, bueno, escoltar-nos, sobretot escoltar les nostres emocions i poder transitar-les. Jo crec que aquesta és la part més important. I quan hi ha dolors, doncs podem buscar informació. A la xarxa realment hi ha moltíssima informació sobre parts del cos, no? Els ombros ens parlen d'excés de responsabilitat quan tenim mal els ombros o el que és tota la zona del trapezi, no? Ens parlen d'un excés de responsabilitat o l'esquena. L'esquena cada part de l'esquena està relacionada amb alguna cosa. És molt interessant perquè el cos té moltes zones que són reflexes. I, per exemple, les dents també ens poden, depèn de quina peça dental tenim danyada, també ens pot parlar d'una emoció i d'un òrgan en concret. Súper interessant. Després, les vèrtebres, també. Els peus, no? Que és el que jo més faig, treballar des dels peus. Doncs l'esquena ens parla com de l'equilibri a la nostra vida. I quantes persones tenen dolors d'esquena, no?
Això tampoc vol dir que estiguin totes desequilibrades.
Però l'equilibri té a veure amb si tinc coherència interna, si jo visc des de la coherència interna o estic el que penso, dic i faig està totalment desvinculat. La qüestió és trobar la meva coherència interna. Això em farà estar en equilibri. I és veritat que a vegades hi ha situacions que no puc canviar. Pues aquí el treball està en obrir les nostres, no? En Joe Dispenza també té un treball molt interessant. Ell treballa molt sobre la física quàntica i té dos llibres molt, molt, molt interessants. Un es diu Deixa de ser tu i l'altre es diu Nova realitat, nova personalitat, o al revés, ara no me'n recordo. Però la qüestió és que ell et diu que la nostra personalitat, no? Molta gent amb l'expressió de és que jo sóc així. No, és que jo he après a funcionar així. La qüestió és actuar, pensar, sentir de diferents maneres per obrir aquestes comprensions i poder entendre i relacionar-me amb la vida d'una altra manera per acceptar el que hi ha, perquè moltes vegades no ho puc canviar i no em quedaré allà tota la vida amb l'enfado o amb la decepció o amb la tristesa, sinó que s'ha de transmutar això. S'ha de
Canviar
mirar.
aquesta emoció estancada per una altra
Exacte.
emoció que deixi d'estar estancada,
Sí, o
però
entendre-ho d'una
no
altra
deixarà de
manera.
ser emoció.
Buscar un altre punt de vista, buscar una altra percepció. Així com en els arbres, també, quan estalen els arbres i en les seves anelles, a part de veure els anys que tenen, també quan han passat una sequia o han passat una inundació, allò està. Es pot veure en aquell any, es pot veure visualment, doncs, això que li ha succeït amb l'arbre. Doncs és el que ens passa a nosaltres, també. Doncs totes aquelles coses traumàtiques ens deixen com una empremta. I és qüestió de, bueno, reviure-ho per alliberar-ho.
Per tant, també cal fer una bona lectura del nostre cos per detectar aquestes senyals.
I tant. I tant, a l'estómac, per exemple, ens parla de situacions no acceptades, no digerides,
Clar.
que millor dit, no? El budell té a veure amb... O sigui, quina és la funció del budell? És que també és molt lògic tot, eh? La funció del budell és absorbir el que necessita dels aliments i discernir el que no. I el que no, doncs, es converteix en massa fecal i es treu, no? Llavors, quan jo tinc problemes de budell, també m'he de preguntar si em quedo amb el bo de les situacions o em quedo amb tot el de les situacions. Em quedo amb, bueno, no direm la paraula, però em quedo amb aquella part que fa pudor, eh?
Sí,
A dins meu.
una ha de saber drenar.
Exacte. Llavors, també observar, no? Com faig les digestions, si em costa acceptar situacions de la vida, si deixo anar fàcilment o no. Em costa deixar anar. Això ens parla molt
En
de
aquest
com
cas, en
ens...
específic, d'aquesta part del cos del budell. Un ampli, món amplíssim dins de la gestió emocional, aquest llenguatge corporal i veure la seva relació amb aquestes emocions estancades. Segurament tindrem ocasió de parlar en d'altres lliuraments d'aquesta secció del Vanès en xarxa, no, Roser?
I tant,
Doncs
clar que sí.
volíem fer aquest punt en aquesta secció que ens porta la nostra terapeuta holística, la Roser Ferrer. Gràcies un dia més per ser avui amb nosaltres i fins la propera, Roser, una
Fins
abraçada.
la propera, gràcies.